Doncs bé, si de cas comencem. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies a tots per acudir a aquesta nova cita de les xerrades de la Societat Nova Geogràfica amb la llibreria Altair. Les fem periòdicament per difondre cultura i per difondre també valors, valors humans, com en aquest cas es tracta amb la xerrada que avui tindrem amb l'Òscar Camps, a qui agraïm especialment moltíssim que hagi acudit a la nostra crida per participar d'aquesta xerrada i amb col·loqui final. No el farem molt llarg perquè, com sabeu, tenim justament una hora, però sí que intentarem que a la part final pugueu fer algunes preguntes per part del públic. Bé, com sabeu, l'Òscar és el responsable de l'ONG humanitària proactiva Open Arms, que ha participat en nombroses operacions de rescat de migrants a les aigües del Mediterrani. És nascut a Barcelona l'any 63. Va començar la seva carrera professional com a propietari d'una empresa de seguretat aquàtica i socorrisme a Badalona i més tard amb la crisi humanitària provocada per la Guerra Civil a Síria, quan milers de persones van haver de fugir del seu país i perdien la seva vida al mar intentant arribar a Europa. L'Òscar va desplaçar-se a l'illa grega de Lesbos per col·laborar en el rescat dels refugiats, vivint situacions dantesques, podríem dir colpidores, que el van portar a involucrar-se de plena al salvament de milers de persones migrants en situació de risc. Aquí comença la seva aventura com a persona promotora d'aquesta proactiva Open Arms, que ha anat creixent i que des de l'any 2015, que és quan es va fundar, doncs ha anat assolint reconeixement internacional i també reconeixement social per part de tothom, no? A mi m'agradaria, Òscar, que comencéssim parlant una mica de què et va moure. Bueno, ho hem dit una mica, no? El fet de participar, diguem-ne, amb aquestes primeres operacions de rescat, no? Però tu personalment, ja era una cosa que portaves a dins, el fet de participar en una ONG, o és una cosa que realment, davant d'uns fets tan colpidors com els que vas veure, això et va xocar tant com per posar-t'hi? Com és una mica la gènesi de la teva ONG perquè puguem explicar qui sou, qui forma part ara mateix d'aquesta ONG. Fes-nos una mica d'introducció o d'explicació sobre això.
Potser tothom té una idea del que fem i de com va començar,
sí.
Però aprofitaré i explicaré quelcom que no he explicat mai, no? El primer rescat que vaig fer va ser el meu mateix, no? Casualment, jo tenia una nòvia als anys, als finals del 88, que vivia al barri de les Corts, a Travessera de les Corts, amb Numància. I l'anava a buscar per les tardes, anava al migdia, l'anava a buscar. Jo venia de Badalona, la recollia i anàvem a passejar, a fer un vol. No? I amb aquella finca tan grossa, aquell edifici tan gros, hi havia moltíssima gent. Hi havia molts porters, però hi havia un, especialment, que era molt simpàtic amb mi, molt atent. Això de ser de Badalona, als anys 80, no era gaire ben rebut, no? I aquell personatge era molt atent, no? I un dia, una tarda, vaig anar a buscar a la nòvia, me vaig trobar a terra i amb estertors i no sabia què fer. Tenia 23 anys. I vaig picar tots els timbres i demanava un metge, no hi havia telèfons mòbils, i un metge, que vingui un metge, i que baixi algú. I no em contestaven, sentia com despenjaven els telèfons aquests, però no sabia què fer, tenia el cotxe en doble fila, i el vaig collir de terra, el vaig carregar al cotxe i me vaig anar cap al clínic pitant amb un mocador i ni anava parlant amb aquell senyor, el tenia amb l'assento. I quan vaig arribar al clínic a urgències, el metge de porta em va dir que me traés un cadàver. I vaig dir, pues, no sé, he arribat, estava tirat a terra a la porteria i diu, però no l'has hecho les maniobres de reanimació? Diu, no, l'RTP, no sé què és esto. Mi hombre, digo, creo que es un infarto. Digo, si lo hubieras hecho las maniobras de reanimación, quizá lo podíamos haber salvado, pero así ya no tenía nada que hacer. Digo, a mirar las pupilas y yo les digo, ¿estáis solo el RTP? ¿Qué es? Digo, bueno, pues son las maniobras para reanimar el corazón, ¿no? Y si está fibrilando, pues lo puedes reanimar. Después, en el tiempo, eso era que era más complicado, ¿no? Pero en aquel momento, les digo, ¿esto dónde se aprende? Y en Madrid, pues la Cruz Roja, por ejemplo, hace cursos, ¿no? I vaig marxar allà desolat, no? Perquè això de que et diguin que m'he tret un cadàver, em vaig quedar, i aquell pobre home, que era l'únic que em parlava, i allà vaig dir, no em tornarà a passar mai més, no se'm morirà ningú més, no? I vaig decidir anar a la Creu Roja i vaig fer un curs de primers auxilis.
Perdona, no se sent bé.
No se sent.
Perdoneu.
A veure.
Perdoneu, doncs pujaré el to de veu. Vaig anar a parar a la Creu Roja i a la Creu Roja vaig poder fer un curs de 40 hores en què em van ensenyar els primers auxilis i vaig saber que era un RCP. I vaig seguir amb la meva vida, no? Més endavant, al cap d'un temps, buscant feina, a mi em va agradar, eh? Em va agradar el tema dels primers auxilis, era un tema que no coneixia i no vaig practicar-ho més. Però amb el temps vaig anar a patar a la Creu Roja i vaig estar uns anys treballant a la Creu Roja, sobre del 92 al 99. Allà vaig aprendre i vaig gestionar les platges, la seguretat de les platges de Barcelona durant molts anys. I allà vaig aprendre molt sobre el socorrisme, sobre els primers auxilis, sobre la coordinació d'efectius, i em vaig bregant allà molt. L'any 99 vaig decidir que, bueno, dintre de la Creu Roja hi havia un tope i d'allà no passaves, per tant, vaig decidir muntar una empresa i fer-ho pel meu compte, perquè la gestió de la seguretat de les platges es feia en concursos públics i es podia presentar qualsevol empresa. Vaig decidir muntar Proactiva. I aquí va començar el meu idili amb els rescats, a les platges. Durant 25 anys encara funciona l'empresa. Ara té uns 600 socorristes repartits per tot el país, per Catalunya i per les Illes Canàries. Però aquí a Catalunya la temporada acaba al setembre, el 15 de setembre, de l'11 al 15. I tot el material, moltíssim material, moltes embarcacions, ambulàncies, equips, va parar a un magatzem, a una nau que tenim a Vilassar, de dalt, i allà queda tancat fins al juny de l'any següent, que començarà la temporada de platges. Clar, el 2015 ja portava uns quants anys amb el salvament, ja portava gairebé 15 anys, o potser més, va passar aquest fet d'aquest flux migratori tan gran de Síria cap a Grècia, que saltaven pel mar Egeu, milers de persones creuaven i moltes pateres s'enfonsaven, no? I van veure per la tele, i aquella foto que tothom va veure d'Aylan Kurdi, aquell nen de 3 anys que va morir a les costes de Bodrum, a Turquia, ell, el seu germà i la seva mare, i a mi em va colpir molt aquella foto. Jo tinc un fill que té 12 anys, no en tinc 4, però aquest té 12 anys, a aquell moment tenia la mateixa edat que Aylan Kurdi, 3 anys. I jo no vaig veure Aylan, jo vaig veure el meu fill allà a Boqueta Rosa, en una platja, i clar, passes la vida aquí atenent a gent que creua les boies, que se'n va nedant lluny, que després no pot tornar, estrangers que s'omplen de sangria i després volen fer-se l'heroi, se'n van a no sé on amb bandera vermella i has d'anar a buscar-los, a buscar nens perduts per la platja, a tendre picades de medusa, i veies allò i dius, ostres, amb tot el material que tenim, amb tota la gent que tenim, que moriria per anar a ajudar, perquè es passen la vida a les platges vigilant i mirant a l'horitzó, amb poca feina que fer, perquè hi ha poqueta feina que fer a les platges d'aquí, doncs estem oferint-se, no? Vaig veure aquella foto, vaig dir, bueno, ho vaig parlar a casa, la meva filla, que ara té 20 anys, que en tenia 14, diu, per què no feu alguna cosa, tu i els teus nois de Proactiva? Ells pensen, sí, què vols que fem? Està a Grècia, i pues aneu a ajudar. I saps què? Enviem unes cartes a veure què, no? Vam enviar una carta a l'alcaldessa de Barcelona, que en aquell moment era l'Ada Colau. Vam enviar una carta al Ministeri d'Assumptes Exteriors del govern d'Espanya, a l'ambaixador d'Espanya a Grècia, a l'ambaixador de Grècia a Espanya, a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, a Metges Sense Fronteres, una carta que explicava qui érem, amb tots els reconeixements que tenia l'empresa per haver treballat en protecció civil i amb salvament marítim espanyol, perquè, clar, durant tants anys a les platges havíem fet molts rescats, havíem intervingut en moltes situacions d'emergència i teníem cartes de reconeixement en tot plegat i que estàvem disposats a anar a qualsevol illa de Grècia durant un parell de mesos posant nosaltres el material i el personal de forma gratuïta. La sorpresa va ser que no va contestar ningú. I dic, bueno, pues què faig? I a casa em van dir, pues vés-hi, vés a veure si hi ha algú en allà i si hi ha alguna organització, si hi ha alguna organització de Grècia que estigui fent alguna cosa, pues vas a mirar i t'ofereixes, els ofereixes els recursos, els ajudes. Bueno, pues dit i fet, vaig anar a l'ordinador, Vueling, un bitllet a Atenes, i allà ja veurem què fem, no? Dic Gerard, que era un dels meus col·laboradors, anem els dos, anem a veure què podem fer. I ens vam anar a Grècia amb una motxilla, amb un walkie, unes aletes, l'uniforme que portàvem a les platges d'aquí, i la sorpresa va ser arribar a Atenes, a quina illa anem, perquè hi havia moltes illes, Kos, Leros, Lesbos, i a totes les illes arribaven. I el primer vol que hi havia era el de l'illa de Lesbos, vam dir, doncs agafem aquest. I sí, dit i fet, era com anar a Menorca, no? Des d'aquí. És un avió petit, un vol de 40 minuts, i vam arribar a aquella illa, però ja em va sorprendre a la sala d'espera de l'aeroport que hi havia molta gent jove, amb motxilles, paquets, bosses, portaven roba, sabates, medicaments, i era gent que havia tingut la mateixa inquietud que nosaltres, però de diversos països, que havien decidit anar a ajudar a aquella illa, no? La sorpresa majúscula va ser arribar a l'illa, preguntar a la Guàrdia Costera on arribaven i què podíem fer, i ens van dir que nosaltres no podíem fer res. Hi ha una pel·lícula que es diu Mediterrani, que explica bàsicament el mateix que us explico jo, encara que és una mica Disney, aquella pel·lícula, no és lo suficientment punyent com va ser. Vam anar al nord, que està a 70 quilòmetres de la capital, al nord, que és una costa, i allà vam veure arribar les pateres en directe. I el mateix dia ja estàvem nedant a l'aigua, rescatant vestits, a una pastera que havia bolcat, amb nens, dones, gent gran, un noi en cadira de rodes, bueno, i vam quedar frapant perquè no hi havia ningú. No hi havia ningú. No hi havia ninguna organització. Ninguna. Ni les grans, ni les petites. Era molta gent a les costes, amb els seus propis materials, ajudant aquella gent que arribava, però tots eren de fora. Ni siquiera hi havia grecs. Hi havia noruecs, anglesos, algun català, pel seu compte, fotògrafs, això sí que hi havia, mitjans de comunicació, fotògrafs fent fotos. Molts premis van sortir d'aquells mesos, molts premis Pulitzer, World Press Photos, i no havia ningú treballant, i allà van començar. Van decidir, bueno, doncs ens quedem. Gerard, ens quedem. Van buscar un hostal, i vaig ser vindre més socorristes, i estàvem allà com a turistes, fins que un dia va aparèixer una televisió americana i ens va veure amb les samarretes que posaven català socorristes platges, i ens deien, clar, i ens veien a uns nois que anaven uniformats de groc amb uns pantalons vermells, amb un neopreno negre, perquè era hivern i fotia fred, i eren molt raros allà, però ens tenien assumits, pensàvem que eren grecs, que eren d'alguna organització d'allà, i quan ens van entrevistar, ells van dir que eren catalans i que veníem d'aquí, que estàvem allà ajudant pel nostre compte, ens van entrevistar i van fer un programa que es va emetre als Estats Units i al Regne Unit. I allà va començar a penar-nos. Allà ens van dir, és que no podeu estar així, com a turistes, us heu d'organitzar, i clar, jo era empresari, però allà no sabia què fer, vaig trucar, em van dir, com a mínim heu de ser una ONG. Doncs vaig trucar a l'abogat i vaig dir, escolta, has de muntar una ONG. I em diu, home, ara... Sí, jo me'n recordo, amb l'aigua, amb la cintura, amb el telèfon aquí, i dient, tu, munta una ONG que ens fotran fora d'aquí. I l'abogat, l'Edu, em deia, ara? I a cada un rato em truca i em diu, m'he baixat els estatuts de gencat.cat i diu que han de ser tres. I diu, pues tu, jo i el director financer. Diu, a mi no m'hi fotis, a mi no m'hi fotis. Diu, home, posa't aquí. I així va començar. I llavors ens diu, cal posar un nom. Diu, doncs mira, truca al síndic de Greuges de Badalona, que era conegut, que en sap molt de noms, i que posi un nom. L'Armand Soler va dir, open arms. I va dir, però tio, perquè l'empresa ho posava tot, i va dir, però tio, open arms. I així es va fundar open arms.
Ostres,
molt. A l'haver sortit a la televisió dels Estats Units, van començar a tenir moltes entrevistes, i llavors ens van dir, no teniu pàgina web? Com es pot donar? I vam haver de crear una pàgina web. Vam fer una pàgina web amb un amic que volta per aquí, que ha fet el logo, Enric Batlle, que està per aquí, que és un altre empresari que té una empresa de comunicació, ens va fer el logo que teniu, el logo que heu vist, i vam fer una plataforma de donació, d'aquestes que encarregues amb una empresa, sí. I automàticament els americans van començar a donar. I recordo que en dues setmanes, no sé si van arribar a entrar $80,000, i la Guàrdia Civil ens va bloquejar la pàgina. Van tenir que explicar, és com un xiste, eh? Van tenir que explicar que érem una ONG, que això eren donacions dels americans, que no era blanqueo de dinero, que no sé què, que no sé quantos. Van trigar dos mesos en desbloquejar-nos a la pàgina. Tot eren facilitats en aquell moment. I així vam començar. I després va haver un naufragi molt gran el 29 d'octubre a Grècia, que va morir moltíssima gent, i allà ens vam fer molt populars, perquè fins tot Xipres ens va trucar, van sortir per totes les televisions, amb dues motos d'aigua vam rescatar 260 persones, i van morir unes altres 200.
Ostres, Òscar, doncs jo crec que això que has explicat es
no ho
coneix... explicat
mai.
No, per això, no, dic, no es coneix. El que, bueno, situem-nos ara ja, no? O sigui, ja Open Arms, si no m'equivoco, ha rescatat més de 60.000... 70.000 persones, ja. Expliqueu que n'han mort més de 30.000, potser també amb aquestes xifres em quedo curt.
Moltes més.
O moltes més. I la tasca que esteu portant és ingent. I jo em pregunto... continuant aquesta feina, anant a rescatar persones, com et queda el cos de veure que continua aquest flux, continua sense parar aquest flux de gent que vol creuar la Mediterrània, posant en risc la seva vida, i que imagino que vivint situacions dramàtiques, algunes d'elles que haureu vist i comprovat sobre, no sobre el terreny, que estem parlant sobre el mar, tot i que hem de dir... que Open Arms ara s'ha obert a altres activitats o iniciatives que no és només rescat en el mar marítim, sinó que ara també feu rescat terra, mar i aigua, no?
Sí, sí.
Mar i cel. Com et queda el cos veient el que veus en aquestes circumstàncies i sobretot quan avui en dia estem immersos, diguem-ne, amb molt de soroll antimigratori, on la gent fins i tot us arriba a culpar a vosaltres de portar la gent a Europa i de presumptament afavorir les màfies que trafiquen amb la gent perquè arribin a Europa, etc. No? Estem ara en un moment una mica confús. Al principi, quan es va produir el que es va produir a Lesbos, etc.
Sí, feia molta gràcia.
Exacte.
Premis a tot arreu.
Premis a tot arreu, etc. No? Però ara les xarxes s'estan inundant de veus que us critiquen, que diuen que, bueno, que això potser no ho hauríeu de fer o hauríeu de deixar de fer-ho, etc. No? No sé, com ho veus tot plegat?
Mira, del 2018 ençà, des del 2016 al 2018, només rebíem que reconeixements i felicitacions. I la Guàrdia Costera Italiana ens escrivia mails felicitant la feina que fèiem, ens encarregaven rescats des de la Guàrdia Costera, Frontex també, tot anava com tocava, perquè estàvem ajudant les administracions a fer una tasca que els superava amb escreix, no?, els recursos que hi havia, però des de març del 2018, que va entrar l'extrema dreta a Itàlia, allà va acabar tot. Allà es va canviar la cúpula de la Guàrdia Costera, que és militar, es van posar altres militars, ja no hi havia el tractament que tenien fins aquell moment, de ser col·laboradors van passar a ser un problema, a més, sempre portem periodistes a bordo de les nostres missions, portem 112 missions i sempre han hagut dos periodistes independents a bordo per poder donar fe del que veiem i per poder donar fe de que estem complint sempre, fil per randa, amb el dret marítim internacional i amb els convenis, no? L'únic que ha canviat ha sigut el discurs. Nosaltres seguim fent el mateix que fèiem, però ara hi ha un discurs artificial, un discurs fals, un discurs molt elaborat, que fins i tot ens fa adoptar a nosaltres paraules que no estan ben encaixades en el discurs, no? Que nosaltres adoptem. Estem dient migrants i hem assumit migrants quan les persones no migren. Els únics que migren són els animals. Les persones es desplacen, però no migren. Però ja hem assumit aquesta paraula ja amb un altre to. Ja estem començant a deshumanitzar. O sigui, ja som com animals que emigrem i ja no ens interessa. Hi ha 56 conflictes armats al món ara actualment, actius. La major part està en Àfrica. La majoria d'aquests conflictes tenen interessos geopolítics o estratègics. O són per bases russes o bases americanes, o són per extreure urani, or, plata, gas, qualsevol coltan o qualsevol altre recurs natural que ens interessi en el primer món. I aquest discurs, bueno, i tot això juntament amb les conseqüències de l'escalfament, del canvi climàtic, estan fent que molta gent es desplaci. I que aquesta gent que es desplaça, alguns es desplacen per persecució, perquè estan sota aquests conflictes armats. Jo he estat aquest any, a part d'estar a Gaza, hem estat a Yemen, hem estat a Níger, i hem pogut observar com es creua l'estretxo del Mar Roig a Yemen, com arriben les pateres que per exemple, de Sudan. No? Sudan té 8 milions de persones desplaçades, refugiades, que han anat a parar a Etiopia. Etiopia acull 8 milions de sudanesos refugiats. Per una guerra. Per una guerra per unes bases, eh? No per res d'un altre món. Aquests 8 milions de persones que estan atrapats a Etiopia són una bomba de rellotgeria.
Un país que tampoc els pot oferir gran cosa. O res, diguem-ne. Sí, sí, sí.
On acabaran aquests 8 milions de persones? O acabaran construint aquesta ciutat de 200 quilòmetres, que és una fanfarronada d'un d'aquests saudis que vol crear, acabaran sent esclaus d'aquesta obra i hauran de creuar Yemen, tot el desert de Yemen a peu, a part de creuar l'estret aquest, que si no moren a l'estret moriran al desert, per arribar a Aràbia Saudí per ser convertits en esclaus. I això és el que passa. En certa manera, a Europa passa una mica el mateix. Els que arriben a Europa, en un altre context, no deixen de ser els que fan la feina més bruta, sense documentació, sense contractes, sense permís de treball, acaben esclavitzats a la nostra manera. I és gent que està enmig d'un conflicte o enmig d'una situació desesperant, perquè, clar, a Sudan, si a més hi afegim sequera, si a més hi afegim persecució, a Níger produeix el 90% de l'urani que necessita França i el 20% de l'urani que necessiten els Estats Units. Qui extreu aquest urani? Níger no. El govern de Níger rebia el 20% del que extreien uns i altres. El 20%. El nou president...
Que s'embutxaquen les autoritats, la gran majoria. Perquè això és el que està passant a molts països africans.
Pot ser, perquè si està allà aquest president és perquè les potències internacionals, perquè Europa, els Estats Units i els russos volen. Si no, no estaria aquest, perquè aquest ara, el que ha entrat nou, ha dit que no, que vol un 50 i ja li han muntat un cop d'estat. I ha tornat revolta, un cop d'estat. La presidenta del Parlament Europeu ja ha dit que hi haurà un bloqueig a Níger. Hi haurà molts nigerians que fugiran. Tots els que donaven suport al govern anterior, tots aquests seran perseguits i fugiran. O sigui que es mouen moltíssimes persones per molts interessos que desconeixem. I on acaben? Al mig del mar. Molts d'ells. Bueno, el 18% de tot el moviment de persones d'Àfrica, el 18% vol saltar a Europa. La resta són desplaçaments interns entre Àfrica. Àfrica té 1.219 milions d'habitants al continent i la mitja d'edat del continent és 18 anys. Són xifres que hem de tenir en compte. Per tant, quan s'elabora aquest discurs contra la migració, contra els més vulnerables, no té un altre sentit que tapar el verdader problema que tenim en aquest país, que és la precarietat laboral, el cost de la vivenda, la privatització de la sanitat, l'educació que tenim i la corrupció amb els nostres polítics, que hi ha una corrupció altíssima, quan hi es tapen entre uns i altres, i mentre que en pensa la ciutadania? Que el problema que tenim és la migració. Per què? Perquè hi ha un discurs molt elaborat. Tenim Steve Bannon, tenim Elon Musk, tenim Trump, tenim els Le Pens, tenim les Melonis, tenim els Abascals, i tot aquest discurs antimigratori no té ningú sentit. Ni nosaltres formem part de ningun tipus de màfia. Les màfies són els propis estats. O sigui, Líbia és un país... és un estat fallit. És d'on surten la majoria de les pateres. És un estat fallit perquè Europa va matar Gaddafi. I des que va morir Gaddafi estem extraient petroli i gas perquè és el 8è productor de gas i de petroli del món. I es manté una guerra civil en allà, hi ha tres grups armats que s'autoproclamen govern legítim. I quan a mi em diuen que la Meloni o la Ursula von der Leyen va negociar amb el govern de Líbia, amb qui va negociar? Qui? Amb els que tenen el control del petroli? Amb la milícia que té el control del petroli? Clar. I aquests volen diners per no deixar sortir. I qui paga aquests diners? La Unió Europea. Què passa quan aquests senyors en tenen prou? O se'ls han gastat? O volen renegociar les condicions d'aquests acords? És el mateix que fa Mohamed VI. Pues deixa sortir, mira cap a una altra banda i deixa sortir. Aquest estiu passat 14.000 persones van arribar a Lampedusa des de Tunísia. 14.000. En dues setmanes. Surten del Puerto de Sfax. Com amagues 14.000 subsaharians en un país on tots són blancs? En dues setmanes. Quants autocars necessites per moure 14.000 persones? Necessites 200 pateres per moure 14.000 persones. Perquè arribin a l'illa de Lesbos, de Lampedusa, i Itàlia s'esgarrifi. I la Meloni agafi un avió i se'n vagi a veure aquest senyor i li digui, això no pot ser, ho ha de parar. I aquest senyor li digui, ui, això amb els meus calés.
Costarà tant.
Va buscar la von der Leyen i van totes dos a negociar amb un senyor que ha arribat al govern amb unes eleccions fraudulentes i que justament ha perseguit a tots els altres i que nosaltres portem rescatant a famílies senceres que fugen d'aquesta persecució. Entre ells, policies. Ex-policies, clar. Aquest senyor, quan no ha tingut prou amb aquests diners i n'ha volgut més, ha tornat a mirar cap a una altra banda i tornen a sortir 10 o 12.000 persones. Qui és la màfia? Qui és la màfia? El pescador que ven la barca? O el govern que està deixant... Perquè, clar, en un port hi ha autoritat portuària, policia, guàrdia costera, armada... És com si sortissin del port olímpic 14.000 persones. Com podem amagar 14.000 persones? Com podien amagar a Turquia 1 milió de sirians que van creuar a Lesbos? 1.940.000 persones van creuar l'illa de Lesbos en menys d'un any. Com amagues 1 milió de persones? Clar, jo me'n recordo que la presidenta del Parlament en aquell moment, que era l'alemana, volava cap a Turquia a negociar les condicions perquè Erdogan deixés frenés la sortida. 6.000 milions d'euros. Quan cobra Mohamed VI d'Espanya? Ho sabem?
Però, a veure... Jo et voldria fer aquesta pregunta, i entén-me bé, eh? La pregunta no és malintencionada, sinó tot el contrari. Jo crec que està bé que responguis a aquesta pregunta, no? Perquè hi ha com un corrent d'opinió de que la migració en el nostre país està afegint un problema, o està... Ara mateix, segons el CIS, és la principal preocupació dels espanyols, el tema de la immigració.
Ho han convertit.
D'acord. Però al mateix temps estem veient a Europa certes conductes de població immigrant que no s'adapta bé a les circumstàncies culturals de cada país. Aleshores, això està provocant, diguem-ne, que s'encenguin focs amb els quals la gent que té aquest discurs radical trobi arguments.
25 milions de musulmans viuen a Europa des de fa dècades. 25 milions. Evidentment que hi haurà conductes. Jo recordo aquí, als anys 70, que soc de Badalona, que vivia al barri de Llefià, en una casa sobrariega dels avis, dels meus avis, i no hi havia ningú més. Hi havia un col·legi de monges, que era el Maria Ward, i el sanatori de tuberculosis, que estava allà a la muntanya. En pocs anys, allà, van arribar. El del 47 ha passat a tot arreu. La pel·lícula ha passat a tots els barris. Van arribar a tot arreu. I en barraques. I la meva àvia era l'única que tenia telèfon. I tothom venia trucant allà. I tenia que apuntar una llibreta que havia trucat per la senyora petita del poble i que anés a buscar-la a la barraca perquè vingués aquí a contestar. I jo no podia sortir al carrer perquè anava al centre de Badalona, als Maristes, al col·le, i tenia que agafar l'autobús. I tenia que caminar a mig barri, arribar a la parada d'autobús i m'havien robat dos vegades. I teníem la banda de los Correas, Vaquilla, el Torete... robaven cotxes, radiocassets... Al meu barri apareixien cotxes robats a Barcelona. I la delinqüència, clar, si tots els nanos que no es van escolaritzar, que van arribar d'Extremadura, d'Andalusia, els que tenien la meva edat, que en aquell moment, que eren 6, 7 anys, 8, s'escolaritzaven. Els que tenien 12, 13, 14, quedaven al carrer. En los futbolines, en los autos de choque, en el canódromo... L'heroïna se'n van portar uns quants, la presó uns altres. Però hi havia moltíssima delinqüència. Per què? Pues perquè eren los menas de ahora. I es van quedar al carrer sense assistència. I va ser una immigració que va arribar... Ara l'immigració ve d'una latitud una mica més al sud, però és el mateix cas. Si no fem res i no els hi donem, ni els escolaritzem, ni els hi fem seguiment i els deixem abandonats al carrer sense permís de treball, a la segona setmana estaran robant un blister de formatge al súper. Però què vols? Si poses 1.000 persones en un CIE que en caben 400 i són tots joves de diversos països, es barallaran per un entrepà. I què direm? Que són violents? Ens aprofitem de les situacions per fer discursos? O sigui, a mi em preocupen els 70.000 milions d'euros que van rescatar la banca. Això sí que em preocupa. On estan aquests diners? Tu saps el que es podria fer amb tots aquests diners? Els bancs estan donant uns beneficis de 3.000 milions anuals i ningú els reclama que tornin els diners. És l'únic país d'Europa on no es fa. Aquí hi ha Itàlia. Clar, hi ha coses que ens haurien de preocupar molt més que no que vinguin, no sé, el 22 van arribar en patera a l'11% de tota la migració irregular que arriba a Espanya. A l'11%. Ara estem al 20%. Arriben en patera al 20%. Em vols preguntar com venen els altres 80%? Quines màfies els porten? Qui són els taxis de l'aire que els porten? Perquè venen amb avió. Venen amb avió... Ara és Honduras. Ara, en aquests moments, ha sigut Venezuela un temps, però ara és Honduras. Ve un avió d'Honduras amb 400 persones i torna amb 150. Però són blancs, catòlics i parlen castellà.
S'ha acabat el problema.
No parlem d'aquests. Parlem de l'11% o del 20%, que són els que es generen un problema. I fer servir les estadístiques de la delinqüència... Escolta, que un estranger cometi un delicte no vol dir que sigui un immigrant. Perquè n'hi ha molts estrangers aquí vivint. Moltíssims. Argentins, italians, de tot tipus. Però com utilitzem les estadístiques perquè a tu t'arribi aquest pensament de dir, ostres, que tenen una conducta així, cada vegada que un musulmà fa una cosa sortirà en 1.000 diaris. Sí, però també violaven als 70, eh? Al meu barri, jo conec una dona que la van violar 2 vegades. De moment encara no ha passat aquí. En totes aquestes violacions ningú no ha violat 2 vegades. Era intensa la vida, depèn on visquessis, eh? Si vies al centre de Barcelona potser no ho veies, però si vies a Hospitalet, Cornellà, Badalona, Santa Coloma, Gramenet... Santa Coloma, Gramenet tenim 20.000 xinos. Aviat tindran un regidor. Estem al segle XXI. La gent es desplaça. Si pots comprar-te una vivenda, et donem la residència i els papers, però si no tens diners, no. Doncs estripem a la Carta de Drets Humans, estripem-ho tot. Els convenis internacionals, sortim de tots d'ells, que és el que està fent la Meloni. Com no pot canviar, com no ens pot detenir, canvia les lleis. Bueno, doncs comença a estripar el dret marítim internacional, perquè què fem nosaltres com a socorristes? Si jo tinc que rescatar un alemany que s'ha fotut 2 sangries i està a Nova Icària i ha decidit creuar les boies amb bandera vermella, hem de posar la vida en risc per treure aquest tio, que és un desobedient, que a més va begut, i és una obligació, i no puc anar 400 milles més enllà i treure algú que no ha fet res.
M'ha agradat molt aquestes fotografies en què apareix, per intel·ligència artificial, el Donald Trump que s'està ofegant i que dieu, a tu també et salvaríem. M'ha agradat molt.
Perquè preferiria...
Li ha arribat també, això.
Escanyar-lo jo, saps?
L'havies enviat.
No es mou sol. L'Elon Musk ens ha fet 2 tuits dient que hauríem d'estar detinguts i que no sé què, que no sé quant. Però és que l'Elon Musk coneix a uns friquis de Badalona, el tio més poderós del món. És tot una horda. És tot un discurs generalitzat. Està Steve Bannon enrere. És l'extrema dreta en estado puro. I som minoria, perquè les festes socials són un pou d'odi. Però jo vaig pel carrer i a mi em felicita tothom, i tothom es fa una foto, i vaig a un restaurant i no em volen cobrar. I no m'ho trobo, jo no m'ho trobo. Però és que la immensa majoria és silenciosa. No diu el que pensa. I això a vegades es converteix en còmplices de gran discurs. Però hi ha altra gent que es posa la suadora i se la posa amb orgull.
Òscar, saps el que resulta una mica preocupant, de fet, no? Que aquesta estigmatització del migrant que vol arribar al nostre país jugant-se la vida, i que acostuma a ser gent molt pobra, amb molt pocs recursos, ens està fent perdre de vista els drets humans, no et sembla? O sigui, que, sí, que en realitat, sí, o sigui, estem...
Jordi,
o sigui,
no,
és que no val res la seva... És com no, si no valgués no, absolutament
no
res la seva
vida. No és que siguin
vida.
Molt pobres. Hi ha gent que arriba en formació. Quan van arribar de Síria, la majoria, els,
potser,
els 200.000 o 300.000 doncs, primers, els tenien carrera universitària, sí, la majoria, sí, sí, i són els que més diners tenen. Perquè emprendre aquest viatge és caríssim, perquè no pots agafar un avió. Tot i que siguis un sol·licitant de refugi i tinguis el dret de sol·licitar asil, refugi a un país europeu, no tens una via legal i segura per fer-ho, perquè Europa saps què et diu amb les seves normatives, que fins que no arribis a Europa no pots demanar asil. Però no et donarem un visat, eh? I com vinc? No això, puc agafar això, un avió, sí, no sí. puc agafar un vaixell, com vinc a Europa, i si tinc un cosí, i si tinc... Jo he rescatat una senyora que era de Costa d'Ivori, que l'havien operat a París d'un tumor al cap, va anar a l'enterro de la seva mare i no va poder tornar. I la van rescatar al mig del mar amb una patera. I tenia els seus fills en allà. És increïble que siguem així, amb un determinat sector de la població humana, no? O sigui, amb una religió, o per dir-ho d'alguna manera, amb un color de pell. Perquè no passa amb un altre color de pell. Perquè nosaltres, d'Ucrània, vam portar milers de persones amb avió i Europa va acollir 4 o 5 milions d'ucranians i no es va despentinar. Estem parlant de 100.000 persones que arriben a l'any. A Espanya no tantes. O alguna vegada arriba 100.000. Però escolta, quants avions arriben? I què passa? No tenim el mateix problema? No hi ha mares a Amèrica Llatina? No hi ha delinqüència a Amèrica Llatina? No passa res a Amèrica Llatina? Perquè no ho diem clarament, som racistes, no volem musulmans i no volem negres. Diem-ho, collons, diem-ho. Però no cal que ens criminalitzin nosaltres, que l'únic que fem és treure'ls del mig del mar i entregar-los a l'administració que correspon, a dir, jo no sé en quina situació administrativa estan, ja us encarrego a vosaltres, però no cal que mori. No cal que mori la gent. O sigui, jo quan entro al fang de la política i de la migració, perdo. Perquè el meu discurs acaba al port. Senyors, aquests senyors estan... Bueno, quan abans de rescatar-los ja estem en contacte amb les autoritats. I diem, escolta, aquí hi ha una patera, què fem? O a vegades són les autoritats que ens diuen, allà hi ha una patera, latitud tal, longitud tal, aneu-la a buscar. Sí, bueno, al mig del mar costa molt trobar una patera, però si la trobes, les autoritats et diuen, bueno, doncs ara càrga-los i lleva-los al port que digui Itàlia. No escollim nosaltres on els portem, ens ho diuen les autoritats, perquè és la seva obligació, perquè darrere d'això hi ha un dret marítim internacional i uns convenis internacionals que obliguen els capitans a rescatar i a les administracions a rescatar o a coordinar els rescats. I per tant ho fem tot de forma coordinada. Si no, estaríem a la presó. Fa anys que estaríem a la presó. I no ho estem. Estem criminalitzats a les xarxes socials. Però els jutjats no. Som nosaltres que hem tingut que portar un ministre a judici, que per cert, l'haurien de condemnar i no s'han atrevit. Perquè els jutges a vegades fan política més que justícia. Però el discurs aquest que tant cala a la gent... és fals, és absolutament fals. Està deformat per moltes dades, per moltes estadístiques. S'interpreten com els hi convé amb els polítics. I els polítics d'extrema dreta no tenen un altre discurs. Però, escolta, el PP té 500 casos de corrupció oberts en aquest moment, eh? 500 casos de corrupció, eh? Allò sí que és una màfia. Haurien d'estar detinguts per organització criminal amb 500 casos de corrupció. Però estem aquí parlant de 4 negritos? Per favor, hauríem de rebel·lar-nos contra les administracions, hauríem de rebel·lar-nos perquè estem perdent drets, els nostres drets com a ciutadans. Ens pugen al rebut de la llum, fan el que volen, ens quedem sense aigua perquè buiden els pantanos per fer energia elèctrica, al moment que és més cara, perquè és més barat deixar els catalans sin aigua i que comprar l'energia a fora. No? I no protestem. Aleshores, a tots ens va bé tenir un enemigo que sigui vulnerable i que si és pobre, millor. Però aquesta gent paga 6, 7.000, 8.000 euros per fer aquest viatge.
Òscar, qui està amb vosaltres ara? O sigui, a veure, amb Open Arms, qui continua donant-vos suport?
La ciutadania.
La ciutadania. Com ho fa, això? Com ho fa?
Petites donacions.
Mira, abans has parlat de donacions americanes a l'arrencada.
Sí.
Ara teniu donacions de tot arreu? Com...
Nosaltres tenim 3 milions a l'any. Teníem 3 milions a l'any. ara menys. Va baixant. Des de la pandèmia que pensar, ha anat baixant la... És que estem immersos en una recessió econòmica, eh? El país està immers en una recessió econòmica. Els preus estan caríssims. La gent no té tants diners com per donar. Aleshores, dona el que pot i clar, hi ha organitzacions que tenen, no sé, la Creu Roja té 150, 170 milions, la Creu Roja de Catalunya. A Espanya, 700 milions. Metges Sense Fronteres té 200 milions en donacions. Nosaltres tenim apenes 3. Però clar, sembla que siguem molts i són 30 persones. Comptant les tripulacions dels vaixells. Són molt poquets. Són molt poquets, però hem estat a Síria, hem estat a Palestina, bueno, hem portat menjar, ens han bombardejat, hem estat a Iemen, i denunciem tot el que veiem, però clar, denunciar tot el que veus et col·loca en una posició molt incòmoda pels altres. I t'acaben criminalitzant perquè molestes, i sobretot la meva persona, perquè saben que difamant-me a mi, doncs perjudiquen a la ONG, no? Llavors, bueno, xarxes socials, sí. Sí, i nosaltres ens hem tornat la pilota fent la campanya amb Elon Musk, el Donald Trump, la Meloni, i jo no volia posar el de Vox a Espanya perquè no té tant nivell, no? Però bueno, m'han fet posar perquè...
Òscar, m'ha cridat l'atenció que heu posat en marxa una iniciativa de xerrades a escoles que es diu Educació per a la Llibertat, sí, amb la qual voleu promoure l'empatia, els drets humans, el pensament crític. I també he llegit que tu dius de que últimament els drets humans s'estan convertint per molta gent en una opció per comptes d'una obligació. Això va lligat una cosa amb l'altra, no? Hem de fer campanya pels drets humans, no? Més que res ara.
Mentre no la fem a casa, si no la fem a casa, si no eduquem els fills amb valors i amb principis, ho haurem de fer nosaltres, però algú ho ha de fer, perquè aquesta generació, la meva i els que estem aquí, ja hem perdut la guerra. Hem de treballar amb els que venen a darrere, no? Perquè els deixem una merda de món, o sigui, literalment. I a mi em fa vergonya. Aleshores, jo apel·lo a que jo em vaig aixecar del sofà, no? Però és que tothom s'hauria d'aixecar del sofà, no? I començar a pensar, això no pot ser, no? No pot ser. Els meus avis, per menys, volcaven tramvies. I ara, és que ja no podem ni sortir manifestants, perquè ens impedeix la llei. O sigui, estem perdent molts drets. Tots els que van aconseguir els nostres avantpassats, nosaltres estem aquí avui, som la conseqüència de tots els nostres avantpassats. I ells van patir i van estar aquí, van lluitar i van patir perquè nosaltres estiguem aquí ara. I nosaltres què fem? No hi pensem, en això. I no hi pensem en els que venen a darrere. I hauríem de pensar en els que venen a darrere i deixar-los un món millor, una mica millor. Però no els estem deixant un món millor. I lamentablement, l'educació en valors fa falta. I hem fet més de 100.000 nanos a moltíssimes escoles a Catalunya. I toca ensenyar-los la Carta de Drets Humans. Són 30 drets que són alienables i que han costat 80 milions de morts a la Segona Guerra Mundial. Perquè ajuntessin uns intel·lectuals a París i desenvolupessin una carta que són els principis fonamentals de la Unió Europea. Com pot ser que ara aquests principis ens vinguin grans, ens molestin? És que són els mateixos els que governen i els que manen a la sombra. Han estat sempre. A vegades més callats, però ara no. Ara utilitzen altaveus molt poderosos. I clar, i com a ciutadania, nosaltres tenim el poder. És que si nosaltres decidíssim apagar la llum de casa tot el país, demà no encenem les llums i no gastem, deixem la nevera, salten totes les elèctriques. Surt el president del govern per la tele dient, por favor, vamos a la normalidad, perquè l'energia no es pot contenir. Es produeix per gastar, i si no la gastem, peta tot. O sigui, tenim el poder i no l'utilitzem. I ni siquiera ens queixem. I clar, ens tenen... Aquesta cultura ens ha individualitzat tant que ja ni coneixem el veí. A casa meva venien a trucar tots els veïns. I la meva àvia va tenir que habilitar una sala perquè se sentessin allà a esperar la trucada del poble. Ara jo no conec el veí de costat de casa. M'acabo de assabentar d'aquest senyor, és el meu veí, i viu a 50 metres de casa meva. Ens han individualitzat tant amb la pantalleta que hem perdut el poder de la col·lectivitat, i hem de tornar a l'associacionisme. Mireu el 47. És un bon exemple del que es va aconseguir amb la lluita. I hem deixat de lluitar. perquè ens han obligat a deixar de lluitar.
Òscar, una última pregunta abans de donar pas a possibles comentaris o preguntes de la gent. A tu t'ha trucat algun dirigent d'algun partit polític una mica com per debatre amb tu o per prendre alguna idea sobre el que tu creus que es podria fer?
No, tenen pebrots, no. No, perquè és que és elemental. És que tothom faria el mateix que fem nosaltres. Si tu estàs a 170 milles de terra i veus una pastera que estan cagats, pixats, vomitats, amb nens, bebès, cridant, que porten 70 hores al mig del mar, amb el fred que fa, amb hipotèrmia, que no es poden ni moure, què has de fer? Tu penses que hem de preguntar si los podemos rescatar? Hem de demanar permís per salvar una vida? Allà al mig del mar. Després aquí a terra en diran el que vulguin, però allà al mig, si ha d'estar, eh? Si els nostres drets es vulneren a terra, imagina't a Aigües Internacionals, que és un pou negre, on hi ha nens comprats a la Índia fent d'esclaus pelant gambes als barcos russos. És miserable el que hi ha al mig del mar, eh? Ojo, eh? Que algun dia s'haurà de posar... no és només la pesca de balenes i... No. Hi ha esclavisme al mig del mar. Hi ha gent que no té papers, que està dintre un barc i no pot sortir. O sigui, ojo, que el que passa al mig del mar és molt greu. Per això hi ha el dret marítim internacional. I tu creus que estan allà al mig... el senyor de Vox no agafarà el nen? Que és que tu saps el que es triga a morir? O sigui, no és el mateix veure un mort que veure morir. Es triga 4 o 5 minuts. És una agonia molt llarga. Et dona temps de fer i pensar moltes coses, eh? No pots no fer res. I clar, estiraries els braços i el colliries. No penses en què després, en què està rescatant de les 70.000 persones que han rescatat? Un dia em van convidar al Camp Nou. Em van convidar just quan pujava... bueno, un partit intrascendent, que era el Huesca, no? O no, no sé quin equip era, que acabava de pujar a primera divisió. I el speaker va dir que hi havia 65.000 persones a l'estadi. I jo estava a baix i vaig dir, hòstia, les vaig veure totes? I vaig pensar, hòstia, són moltes persones, eh? 70.000 persones són moltes persones rescatades fa 10 anys, o amb 10 anys. Ara ja seran més, perquè hauran tingut fills, tenen família... Qui d'aquests no es convertirà en algú que el dia de demà pugui resoldre un gran problema, pugui ser un gran científic o sigui un cirurgià que salvi la vida a la meva neta? És que no ho sé. És que és molt gran. És que és tan gran que deixa en evidència a tota la classe política, senyors, que això està passant, que és un genocidi estructural al mig del mar, que ho sap tothom, que són més de 40.000 morts, més dels que veiem aquest altre genocidi del que no se'n parla gaire, no? I ho saben, tots els polítics ho saben el que està passant, perquè és una decisió, la inacció de la Unió Europea és una decisió deliberada. No farem res, deixem que el mar faci la feina bruta, perquè així potser dissuadirà aquell pobre sudanès que té que fugir de Sudan del Sud perquè està enmig d'una guerra, i si no et fotes amb un bando et vindrà l'altre bando i et segrestarà el fill, i quan tenen 12 anys ja li foten un fusell perquè ja a la mitja d'edat ja t'he dit quina és. Doncs què has de fer com a mare? Nen, té i marxa, on puguis, surt d'aquí, perquè si no acabaràs mort amb un bando o amb un altre. És que realment, jo això li tinc que explicar a Pedro Sánchez, que va viatjar a Líbia i va dir que anava a defensar la democràcia. Dic, hòstia, si està en guerra civil. I dic, de debò, i vaig fer un tuit, i vaig dir, ¿de verdad que vas a defender la democràcia? ¿No vas a defender a Repsol, que està sacando 300 barriles i li han atacado dos veces la refineria? Perquè, clar, com vols que no em convidarà un cafè mai, aquest senyor? Ni aquest ni la von der Leyen, perquè la von der Leyen, quan estàvem al port de Xipre a per anar a fer el desembarcament a Gaza de menjar, fins que no vam rebre permisos, perquè José Andrés, que és el director de World Central Kitchen, es va encarregar de tota la diplomàcia, perquè jo no anava a Israel ni en broma. I ell va anar, i va fer, i nosaltres vam preparar tota la logística per poder enviar el vaixell amb menjar. Mentre estàvem, vam estar un mes i mig a Xipre. Jo sortia cada dia a les xarxes socials. És que estem aquí, s'ha obert un corredor humanitari que l'ha anunciat el ministre d'Israel, però no hi ha ningú vaixell, només estem nosaltres. On estan els vaixells? Per què no hi ha vaixells aquí? Ja està el port ple, la gent està morint de gana. I fins que no van tenir permís, com van tenir permís, a les 48 hores va sortir la von der Leyen, va venir, va aparèixer amb un cotxe blindat, es va fer una foto, no, al menjar, i va dir a una roda de premsa que era una prova piloto del corredor humanitari europeu i que Europa va destinar 250 milions en ajuda humanitària i comida per a Gaza. Jo vas trucar a José Andrés y me dice, oye, ¿tú has hablado con esta señora? Porque ya no será de que seamos el corno. No, se lo he inventado. Se lo he inventado. Y no, es va fer una foto davant nostra, no ens va venir ni a saludar. I és la presidenta del Parlament Europeu. O sigui, que fort. Com, diem que són oportunistes els polítics, però tant? Tant?
Quan ens vam, se superen.
Quan
se
ens
superen.
Vam bombardejar i vam matar a 7 persones de World Central Kitchen i amb armes americanes, que és molt greu, els funerals a Washington estava tothom. Senadors, van anunciar que venien els Obama, els Clinton, a la catedral de Washington. Quin cinisme. Per favor. Qui va anar a entregar els cadàvers? No van anar, eh? Però José Andrés va tenir que anar a Austràlia, a Polònia, a Canadà... I estàvem identificats, eh? I van caure 3 bombes i eren 3 cotxes, eh? I complíem tots els requisits que ens va demanar aquest senyor, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, avui em preguntaven en una entrevista què fareu ara que s'està parlant d'un alto el foc i tal, què fareu? Diu, sí, també teníem permís en el seu moment per anar i ens vam parar, saps? I esperàvem la quarta bomba al barco. Però no sé per què no va caure la quarta bomba al barco. Van caure a 400 metres, eh? I van matar els que anaven als 3 cotxes. Ara veurem el que passarà, però amb aquest tipus de gent al món. I el més curiós de tot és que estàvem atracats al barco, quan es van fer la foto, estàvem atracats al moll de Putin. Perquè és el moll on Putin va construir per al seu iate. Però com estava en el bloqueig aquest, que no podia portar el barco a Europa, perquè mitja Xipre és turca, però l'altra mitja és europea, no podia portar el seu vaixell i vam atracar nosaltres allà per la cara, saps? Perquè estava buit. Vull dir que és tot són una quantitat d'incongruències molt, molt, molt grosses, no?
Òscar, estaríem xerrant amb tu hores i hores i m'agradaria...
No deixaria la meva dona, eh?
No, m'agradaria donar la veu a un parell o tres de persones que poguessin fer alguna pregunta. A veure, Carmen.
Hola, estoy encantada con lo que has hablado. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho y sobre todo cuando se habla de la política europea y muy importante que, como decía el poeta, la calle que ya es hora. Que la gente calla, pasa esto, aumenta el racismo. Lo digo porque también tengo un nieto de 17 años que son todos de Vox, por decirlo de una manera, ¿no? Que no recibe ningún tipo de educación. No quiero alargarme más para dejar compañero. Te felicito y vamos, y tienes en mí una compañera.
Gracias.
¿Alguna pregunta? A ver, sisplau, allá.
Sí. ¿Cuál es vuestra relación con Frontex?
Depende. Fabrice Leggeri, el exdirector de Frontex, fue el primero que nos criminalizó. Ahora está acusado de prevaricación y de devoluciones en caliente. Está fuera de Frontex. Sí. Sí. Cuando Frontex... el mar Mediterráneo es el mar más militarizado del planeta ahora mismo. Nosotros vemos más submarinos que ballenas en el mar. Escanean todo, lo saben todo. Cada mañana vuelan los aviones de Frontex y ven las pateras, de dónde salen, dónde vienen, pero no te dicen nada a no ser que haya un naufragio y estés cerca. Si hay un naufragio y está cerca de nuestra posición, nos avisan, porque saben que lo vamos a encontrar y sabemos que ellos están allí, porque los vemos volar. Entonces, cuando les conviene, nos pasan información y cuando no les conviene, no dicen nada. Y es una relación de odio, no amor. Porque sabemos que son conscientes de lo que pasa, saben positivamente el número de muertos, saben los naufragios que hay y no lo dicen, no informan. No informan. Pero es la policía de fronteras exteriores de Europa.
¿Alguna otra pregunta? Bé, si de cas, sí que a mi me'n queda una. Lògicament, que és com veus l'evolució, com veus l'evolució d'això. És a dir, el que serà creuar el Mediterrani en situació de perill per moltíssima gent, això continuarà? Veus que, diguem-ne que ha fet una mica el seu efecte el fet de que morís molta gent al mar, com perquè la gent s'ho pensi dues vegades. Com estàs veient l'evolució d'aquest problema, d'aquesta situació?
La majoria de la gent que creu al mar, que és un 18% de tota la gent africana que es desplaça i que és un 20% de tota la gent que ens arriba a aquest país, la majoria d'aquesta gent no vol venir a Espanya, perquè ni siquiera parlen espanyol. Tenen amics coneguts que viuen a França, que viuen a Bèlgica, que viuen a Reino Unit, i els esperen. I volen arribar allà, però la política europea fa que tinguin que quedar-se allà quan arriben i esperar la resposta a la seva sol·licitud. I això és una insolidaritat molt grossa de la Unió Europea, perquè els països del nord d'Europa deixen sols a Espanya, a Grècia i a Itàlia davant de la pressió migratòria, amb una almoina. Ens donen 4 euros i comeros el problema. Frenar-los ahir. Però és que no volen quedar-se aquí, perquè venen de països anglòfons o francòfons, perquè poques colònies espanyoles teníem a Àfrica. O sigui que no tenen interès en venir aquí. Els d'aquí són els de Centroamèrica i Sud-amèrica, que aquests sí que volen venir aquí, però perquè parlen el nostre idioma, però la resta no vol venir aquí. Per tant, aquest gran problema acabaria deixant-lo sortir. Que prossegueixin el seu viatge. Perquè Espanya és un país més, Grècia és un país més, Itàlia és un país més, però ens toca fer la feina bruta, perquè la majoria d'Europa vota al Parlament i aproven les lleis que aproven, i a nosaltres ens toca el que ens toca. Però si Itàlia, Espanya i Grècia s'unissin, però clar, com et parles amb una feixista? Bueno, Pedro Sánchez li ha donat una medalla, o sigui, ja m'ho crec tot.
Però... Una pregunta, perdó, eh?
Sí, sí, endavant. Sí.
Això del govern català, perdó, de l'oposició del govern català que tant reivindiquen de gestionar...
L'Oriols? L'Oriols?
No, però tu dius el govern.
Dic un partit polític de Catalunya,
sí.
Junts.
Per Junts, sí.
Que reivindica com una condició,
sí, sí,
per arribar a acords amb el govern espanyol de gestionar des d'ell mateix.
La immigració.
Bueno, no tenim la competència. No podem, o sigui, com Catalunya no té la competència de gestionar aquest tema, pateix les conseqüències. Jo vinc, ahir estava a Canàries amb el govern de Canàries, amb el president, que em deia que tenen 5.000 menors i que no saben què fer, que són molt petites, hi ha 1.500 habitants. Què fem amb 5.000 menors aquí? És una bomba de rellotgeria, perquè si es deixen al carrer, que és un govern de coalició amb PP, si es deixen al carrer hi haurà problemes de convivència. I aquests problemes de convivència a qui li interessen? A quin discurs afavoreixen? I per què ho fan? Llavors, que si els posen en un vaixell i els envien a la península, la Creu Roja els tindrà al sud d'Espanya, però els hi donaran un bitllet d'avió perquè vinguin a Catalunya. I arribaven a Catalunya 2.000 o 3.000 a l'estació del nord. Per què? Perquè estan més a la vora de França. I volen tenir els diners per passar a França. Però si França els detenen, els enviaran a Espanya. Perquè els seus papers estan fets aquí. Per tant, els que d'Itàlia creuen cap a França, quan la policia francesa els deté, els troba pel carrer, els identifica, els torna cap a Itàlia, passen per Ventimiglia. Si tu agafes un tren de Barcelona per anar al Masnou, veuràs que el tren va ple de gom a gom i hi ha una persona negra i amb aquell li demanaran els papers. Als altres no, a ningú, però amb aquell li demanaran els papers, ja el detindran. Què farà el govern català si té la competència? És un estat molt petit. No podem quedar-nos a tot el que ens arriba. Necessites repartir tota aquesta gent. Però vam acollir a molts ucranians. Jo vaig portar 8 avions a Barcelona. 6 a Barcelona i 3 a Madrid. I uns quants a Roma. I els va acollir tothom. I hi havia moltes ganes d'acollir. I el discurs del 2015 era volem acollir. Ara és no s'invaden. L'únic que ha passat aquí és que ens han canviat el discurs, perquè és la mateixa pressió migratòria, no n'hi ha més, perquè fluctua. Un any pot pujar 20.000 i l'any que ve baixa 30.000 i va fluctuant. Perquè tingueu una dada, el 3,4% de la població mundial migra des de la Segona Guerra Mundial fins al dia d'avui. El 3,4% és una dada que és fixa. Només hi ha dues variables amb aquesta dada. Una va ser la dècada dels 90 per la guerra dels Balcans, que va produir molt desplaçament, i l'altra és el 2015 amb la guerra de Síria. però llevat d'aquests dos moments és el 3,4% de la població mundial que migra, que es desplaça. O sigui que no estem davant d'una emergència. Ara, la població mundial és la mateixa? No. Ara són 8.800 milions. Però tot i així, guardant la distància d'un metro per un metro, cabrien tots en una comunitat autònoma espanyola. Drets. Sí, sí, ho diuen els números, eh? No m'ho invento. Però no ens caben. Però no els volem. No els volem, depèn de la religió i el color de pell. Això sí, però llavors, si des de Junts diuen que gestionen aquest tema i que gestionaran els menors i que els donaran permís de treball als que estan aquí esperant dos anys a que se'ls resolgui la seva sol·licitud i no tindran que anar amb el carret del Mercadona recorrent ferralla o delinquint, doncs anirà millor, perquè estindrem treballant amb aquelles feines que no volem. Però jo no sé el que passarà.
Òscar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
ha sigut...
per la paciència.
Ha sigut un goig, ha sigut un goig tenir-lo. Estem molt contents que la Societat Geogràfica hagi fet aquest acte, convidant-lo amb ell, perquè realment aquest és un tema molt important, molt candent en la nostra societat. S'està estigmatitzant d'una forma increïble i bàrbara tota la gent que vol arribar al nostre país, la gent que es desplaça, i estem abandonant els drets humans. Ens estem fent insensibles, sobretot, als drets humans, i crec que això no hauria de passar. Gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat la teva experiència i per haver donat el teu punt de vista sobre aquesta situació.
Gràcies. Em sap molt de greu compartir amb tu els haters que t'apareixeran a partir d'ara a la Societat Geogràfica per haver-me donat aquesta oportunitat. Em sap molt de greu. Això mateix li vaig dir als d'Estopa quan es van posar la suadora i es van fer la foto. Em va dir que... Es que el otro día en una entrevista me preguntaron, yo me la voy a poner porque me da igual, ya me da igual los fachas, me da igual todo. Digo, porque en una entrevista me preguntaron, ¿cuál era el problema de España? Y yo dije, yo no sé cuál es el problema de España, pero sé que la migración no es el problema de España. Digo, uy, ¿no sabes lo que me cayó? Me da la estopa. Pues estás puesto la sudadera, no te hagas la foto, y ya me la he hecho. Digo, pues no sabes lo que te va a caer. Y efectivamente, os caurá, ahora sabrá lo que es. Que te van a sin de mort en 5 idiomas.
Ho compartirem. Gràcies a tots.
Gràcies a tots.